A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
On ho vàrem deixar? Bé, ho vàrem deixar amb diverses coses sobre la taula. La més positiva, aquell romanent de tresoreria de l'Ajuntament de 13 milions d'euros, que tret tots aquells pagaments que s'han de fer per causes judicials i totes aquelles coses que hi puguin posar, en quedaven a la vora de 8 milions. Però aquests 8 milions tampoc es podien gastar en tot allò que podrien pensar molts dels mortals que es podien gastar. Miquel Forns, bon dia i bona hora.
Bon dia i bona hora. 16 milions. 16? Sí, no 13, 16.
Com més milions hi poseu, més us retrauran que no els gasteu.
És que, en el fons, d'aquests 16, el que es podran gastar, és el que heu dit, són 8.
Són 8.
Però no perquè tinguem voluntat de gastar-ne 8, sinó perquè són els que legalment podem gastar. Per tant, això és així.
D'acord. Anem a refrescar la memòria.
Ni que haguéssim tingut de resultat 30.
25.
Vull dir, va com va.
Anem a refrescar la memòria. Aquests 8 milions, per exemple, no poden servir o no es poden utilitzar per obrir el cap.
Evidentment que no.
No. Aquests 8 milions no es poden utilitzar, per exemple, per pagar el sou d'aquells treballadors que depenen de la Fundació del Prado.
Evidentment que no.
Que no. Aquests 8 milions tampoc...
poden servir per rebaixar l'autopista.
D'acord.
Evidentment que no. Tot el que esteu dient...
Ni per contractar vigilants per les escales mecàniques.
Tot el que esteu dient, fins ara, eren competència d'una altra administració. És a dir, el CAP, l'ambulatori, és un equipament de salut
de la Generalitat.
Nosaltres no hi tenim, diguem, cap mena de responsabilitat directa en la gestió i, per tant, tampoc a nivell econòmic, ni a nivell de contractar personal. A la Fundació del Prado hauríem de fer una aportació extraordinària. Vull dir, i el problema és que aquests milions de romanent no poden servir per pagar despesa corrent. Per tant, la vigilància sota la via del tren, que seria una despesa corrent d'aquest exercici d'aquest any, tampoc podria servir. Pot només servir per allò que, sobre llei, sobre normativa, en diuen inversions sostenibles. Vol dir invertir en alguna cosa concreta, en algun projecte concret que és puntual d'aquell any, que fas la inversió, i que a més és sostenible en el temps en tots sentits.
Podrien servir per fer alguna cosa a Can Vinyals?
Podrien servir per fer alguna cosa a Can Vinyals, podrien servir per edificar un nou equipament, podrien servir per remodelar un equipament antic o una situació de la via pública, per exemple, l'enrajolat de Baixamar, per dir alguna cosa.
Per això podria servir.
Per exemple, per comprar el patronat, per adquirir el patronat.
Més enllà d'aquest 1.400.000 euros que s'han de pagar...
Exacte, que és una mica cap on estem enfocant a on volem dur el romanent. Però, per exemple, si ja tinguéssim el patronat que formés part de l'Ajuntament, sí, i el tinguéssim en funcionament, no podríem dedicar milions o diners o euros del romanent al funcionament normal, és a dir, obrir i tancar la porta cada dia, pagar la llum, l'aigua, les entitats que hi puguin haver allà, les activitats.
D'acord.
Per això no podria servir. Exacte. Ara, per fer l'adquisició o per fer l'obra, per posar-lo al dia, per remodelar-lo, per això sí.
Que quedi clar, no es pot contractar ningú amb aquests diners.
No. Perquè seria despesa corrent.
Us ho pregunto perquè suposo que, és clar, al dir la xifra així en veu alta,
sí,
allò, 8 milions d'euros, batu a l'olla.
Tots vam dir
carai que bé. De coses que en faríem amb 8 milions.
Tots vam dir carai que bé. Doncs no, està molt limitat, està molt limitat. I pensem una cosa, que els ajuntaments endeutats, i el nostre encara ho és, malgrat la situació molt favorable en la qual ens trobem avui en dia, i que el deute s'ha reduït moltíssim, primer de tot, si tenen beneficis, és a dir, si tenen superàvit, ha d'anar a eixugar deute. Per llei. I per tant, el primer que hem fet amb tots aquests 16 milions...
Part d'aquests 16 milions són per aixugar una part...
Aixugar una part del deute. Nosaltres intentarem que sigui, no sigui gaire, per una raó, perquè hem fet un esforç molt gran els últims anys i hem reduït molt el deute gràcies a l'esforç que ha fet tothom, els ciutadans i les ciutadanes amb els seus impostos, els treballadors municipals, les entitats, les empreses concessionàries, i per tant entenem que ja hem fet un esforç molt gran en els darrers 5 anys. I per tant no anirem a aixugar una part molt gran, però sí... fins on, diguem, la llei ens permeti, doncs al mínim.
D'acord. Què ha passat a Can Vinyals i que, no sé, si se'n treu alguna lliçó, perquè quan el mes d'agost del 2014 van succeir aquells fets que més d'un pot recordar i que ara gairebé situàvem molt més a prop en el temps, gairebé ens van quedar dues qüestions. Per una banda, en aquell moment la regidora que portava la gestió de la seguretat, Vinya Lluís, deia que bé, que era bastant difícil, des d'un punt de vista de seguretat, trobar una solució en aquell indret, perquè sovint, d'una forma continuada, era refugi de persones sense sostre i que dins podia haver trifulques de tota mena, i per una altra banda els responsables del parc de bombers voluntaris, que assenyalaven que per una banda tenien aquest conflicte amb la Generalitat pel fet que la Generalitat no els reconeixia moltes coses que valdria la pena que reconeguessin, i per altra banda unes infraestructures que estaven en una situació, diguem-ne, de manteniment bastant deficitària, o almenys ens assenyalaven que el parc de bombers estava en una situació, diguem-ne, molt, molt complicada. S'havia parlat fins i tot en aquell moment d'un possible probable trasllat a la caserna de bombers. Què ha passat des d'aleshores perquè algú que hagi vist cremar aquesta nit aquest petit foc a Can Vinyals digui, bueno, què ha passat? S'ha avançat en alguna cosa?
Són dues coses, diguem, diferents, malgrat els bombers doncs, han hagut d'avui de fer aquesta intervenció a Can Vinyals. Primera, Can Vinyals. A Can Vinyals, amb les reserves, ho dic amb tota la reserva del món, perquè això ha passat fa unes hores, ha passat aquesta nit i s'està investigant. Però, doncs bé, hi ha hagut
fins
un foc,
sabeu, vaja.
Hi ha hagut un foc, un incendi, i bé, doncs evidentment, des de que es va avisar, des de que es va notificar el 112 fins a l'arribada dels bombers, un quart d'hora. Els bombers, evidentment, es van venir de Vilanova i la Geltrú, que és on hi ha el parc de bombers més proper, més enllà del evidentment del nostre parc de bombers voluntaris,
sí, sí, sí.
Però en aquest moment ha hagut de ser així, i bé, s'ha fet l'extinció de l'incendi.
No va ser més de quart d'hora,
A mi ens consta a nosaltres, des de l'avís al 112, insisteixo,
sí.
Que no vol dir que potser l'incendi comencés una estona abans, però des de l'avís al 112 fins
a l'arribada de...
al voltant d'un quart d'hora, al voltant d'un quart d'hora. Potser van ser 17 minuts, potser van ser 13, al voltant d'un quart d'hora, i insisteixo, l'incendi s'apaga, no hi ha cap ferit, i ara s'està investigant quin pot ser l'origen. És cert que a Can Vinyals molt sovint hi ha persones doncs sense sostre que l'utilitzen com un espai de refugi, de vivenda. Si no recordeu, fa poques setmanes o pocs mesos vam tenir un altre incendi similar a l'antic hotel Acapulco, al Passeig Vilanova.
Sí. Aquell incendi amb el resultat
d'una persona morta. I també un edifici en el qual doncs, també hi viuen persones indigents. Per tant, es fa complicat, és cert, nosaltres aquest Can Vinyals és una instal·lació municipal, a diferència de l'Acapulco, que és una instal·lació privada, i nosaltres tapiem l'edifici perquè no es pugui ocupar, però de vegades, ho haig de dir, doncs, hi ha qui doncs, desfà el mur o obre una finestra i entren i l'ocupen, i a vegades te n'assabentes més ràpid o a vegades més a poc a poc. La qüestió és que, insisteixo, hem d'investigar, o s'està investigant en aquest moment, quin és l'origen del foc, perquè no està clar, no el podem atribuir a la mateixa com va passar fa un any i mig.
Ho pregunto per si d'una forma continuada, des d'aquells fets del 2014, la policia o l'Ajuntament ha tingut coneixement que allà ha estat més o menys permanentment habitat aquell edifici.
L'Ajuntament té constància i té control dels llocs d'instal·lacions, sobretot les que són municipals, les que són privades, a no ser que hi hagi una denúncia o una queixa d'un privat, òbviament no hi tenim accés, doncs de les persones sense sostre d'on resideixen, perquè precisament serveis socials estan actuant. Haig de dir que és molt difícil, perquè de vegades la persona sense sostre no vol rebre, es nega a rebre l'atenció de serveis socials, perquè això significa doncs, un pla, una programació...
Unes obligacions.
Unes obligacions, també, lògicament, doncs que de vegades no tothom s'hi vol acollir. Pensem que també hi ha persones amb indigència, no totes, però persones amb problemes de salut mental, amb problemes d'addiccions, i de vegades es fa complicat. Per això és molt prioritari.
Ho pregunto per si des d'un punt de vista pragmàtic, i amb tots els matisos que vulgui l'alcalde, a vegades la institució pot pensar, doncs mira, millor que estiguin allà que no que estiguin o no.
Nosaltres som partidaris del que anava a dir. Per això una de les prioritats és tirar endavant el que va guanyant el pressupost participatiu, que és aquest alberg per persones sense sostre, que situaríem a la masia de Can Pere Mestres a Campell. El projecte està endavant, ara en aquest moment s'està fent el projecte executiu, ja teníem el projecte bàsic, s'està fent l'executiu, perquè precisament amb el romanent puguem fer la rehabilitació d'aquesta masia. Què estem treballant? De fer-ho conjuntament amb la taula del tercer sector, que al cap va ser qui ho va proposar, perquè no només sigui un projecte de rehabilitació de l'edifici, de la masia, sinó que sigui un projecte social, és a dir, que les persones sense sostre, i aquí tornarem a entrar en el que deia, que lliurement vulguin, que s'hi vulguin acollir amb aquest programa de reinserció en tots sentits, puguin participar en la rehabilitació aprenent un ofici, etc, etc, i que pugui ser, doncs això, no només un lloc de vivenda, de refugi, d'estança, sinó que a més hi hagi un projecte també de reinserció laboral i social per aquestes persones. Aquesta ha de ser la nostra prioritat. I aquí sí que serà una manera també de dir: aquest és un projecte conjunt, comú per a aquestes persones que estan en aquest espai, i potser podrem evitar, doncs, que hi hagi aquesta dispersió que a vegades pot originar alguns problemes.
Això no garanteix que puguin continuar succeint?
No. La llibertat de l'individu està per sobre de tot.
I és garantista la llei en aquest aspecte?
És garantista, clar que sí, perquè una persona gaudeix sempre de la seva llibertat, a no ser que estigui incapacitada judicialment i no en pugui gaudir. I per tant, i això sí que ja és una qüestió que ens escapa. Sí que Servei Social, haig de dir que quan detecten una persona amb una situació personal de salut molt als límits, i molt degradada, diguem, sí que es pot incitar, doncs, a la incapacitació, etc.
És a dir, es pot actuar una mica d'ofici en aquest sentit.
Però això és un procés llarg.
Llarg.
Penseu que és l'últim grau de la llibertat de la persona en què l'administració hauria d'actuar.
És a dir, que algú, a partir de l'anàlisi professional, certifiqui que hi ha una persona que està incapacitada per poder-se regir
per si mateixa.
Per si mateixa. Segona qüestió, la qüestió dels bombers.
La qüestió dels bombers, fa un any i mig, és cert, teníem una sèrie de mancances a l'edifici actual del parc de bombers a l'Avinguda de Ronda, aquí a la plaça de Sant Joan Baptista, i sí que és cert, d'un any cap aquí, que s'ha millorat la situació. Vull dir, l'Ajuntament hem fet una sèrie d'actuacions, sobretot les més urgents, a nivell d'instal·lacions, de subministraments, malgrat el que sí que està sobre la taula, i que és una qüestió que tenim pendent de parlar tant amb els bombers voluntaris com amb la Direcció General diguem que acull els bombers professionals, de com solucionem, perquè el parc se'ns ha fet petit. Se'ns ha fet petit i hi ha dues qüestions sobre la taula. Si el canviem de lloc, canviem l'ubicació, o si fem una ampliació del parc existent. Que possiblement dèiem que seria amb alçada, més que amb amplada, perquè amb amplada
ja no deu
cap,
poder.
Hi ha d'haver l'espai, lògicament, d'aparcament davant, hi ha d'haver l'espai, tenim la llar d'infants al costat, vull dir, es fa una mica complicat.
És a dir, en superfície no es pot...
Potser la planta baixa podia quedar més per veïns, vehicles, per, diguem, material, una planta superior podia ser més habilitada per totes les necessitats que tenen el personal dels bombers voluntaris.
Això entraria en els 8 milions?
Podria entrar-hi.
Podria entrar-hi.
Podria entrar-hi. Això és un exemple. És un altre exemple. És a dir, el funcionament diari del parc de bombers, no, perquè primer que és una associació de bombers voluntaris, no? Però la construcció o ampliació del parc, sí.
De la Generalitat depèn que el parc pugui tenir, no sé si dir, una efectivitat o un millor servei?
Hi ha una part que sí, lògicament, perquè els bombers no depenen de l'Ajuntament, depenen de la Generalitat. L'estructura, el sistema d'emergències en quant a extinció d'incendis, és a dir, bàsicament el que fan els bombers, al nostre país depèn de la Direcció General i depèn de la Generalitat de Catalunya. El que passa és que tenim un sistema mixt, que és un sistema compartit entre bombers professionals. Normalment els caps de comarca, les capitals de comarca, tenen part de bombers professionals, seria el cas de Vilanova, i després crec que ja el més proper que ens hauríem d'anar és a Gavà. I la resta poden tenir doncs, agrupacions de bombers voluntaris organitzats en parts de bombers, on normalment doncs, hi ha un conveni de col·laboració amb l'Ajuntament, que és el que tenim Sitges. L'espai és municipal, posem el parc de bombers, i un conveni anual per una dotació mínima de material, etc. Això és el que vam tenir encallat també fa un any i mig, que no es havia pagat
amb
temps i forma, i hi havia aquelles justificacions, tots aquests temes de la intervenció general, que també els bombers van ser...
I que sempre estan presents.
Uns dels afectats.
No, esclar, és un parlar per parlar. Tal com és Sitges, que també seria aquesta frase tan feta, Sitges mereixeria un parc de bombers professional? Per la casuística, per...
Jo sempre dic que Sitges, la casuística, la realitat de Sitges és gairebé comparable o més a la d'una capital de província espanyola. Imagineu-vos la comparació que faig. Per tant, haurien de tenir tot un seguit d'equipaments de vegades que realment s'escapen del que diu la legalitat. El que passa que en temps de recursos petits, en temps de pressupostos prims, diguem, doncs el que s'està fent i el criteri que predomina, sobretot per part de les altres administracions, Generalitat i Estat, és que, com a mínim, dotar allò que diu la llei i allò que diu la normativa i el desplegament en quant als serveis d'emergència, que és que han d'estar a les capitals de comarca.
Sembla mentida, però, perquè agafant-nos a la frase, que no deixa de ser una frase que segurament els alcaldes del passat i els del futur compartirien, sembla que demanem a Pidolar que s'obri un CAP per poder tenir les farmàcies de nit obertes, etc.
És cert, perquè l'argument de les farmàcies és aquest. Nosaltres no obrim de guàrdia perquè el CAP no té emergències, perdó, no té urgències, no? I aquest és l'argument. Per això amb l'alcaldessa de Vilanova i diputada al Parlament, que ens vam trobar fa poques setmanes, doncs vam posar en l'agenda política de dir, doncs potser el que hem de fer és un canvi normatiu i desvincular les farmàcies de guàrdia d'aquesta situació de que hi han d'haver centres de salut públics amb urgències.
L'administració és hàbil, però, perquè abans d'assumir la responsabilitat de dir per què està tancat el CAP, està tancat el CAP perquè l'administració ho va tancar.
Sí, lògicament.
Per tant, diguem-ne que sí. Les farmàcies a hores d'ara estan complint una llei que està escrita ja de fa temps.
Sí, però no l'havien complert mai, aquesta.
No, però en qualsevol cas, ara l'administració el que vol és canviar la llei, perquè aleshores, d'alguna manera, complir directament allò de dir portem 4 anys sense cap, algú pot fer alguna cosa si és que fa falta 2 persones per obrir un cap a la nit?
Perquè no és només el fet de les 2 persones que facin falta, primera. És a dir, ja evidentment s'ha de posar 2 persones. Segon, és el servei que prestaran. Si parlem amb professionals del CAP, ens diuen que també, inclús quan estava el CAP obert, els serveis eren molt limitats.
Que és el mateix que diuen les farmàcies.
D'acord, però és cert, és cert. I tercera qüestió és la demanda que hi pugui haver. Que això ja hem parlat més d'una vegada, que estadísticament doncs, hi ha una demanda doncs, potser més limitada. De totes maneres, jo insisteixo, el que està al nostre abast, el que està al nostre abast ho estem fent. És a dir, si de nosaltres depengués l'administració de salut i probablement doncs, les farmàcies, evidentment, potser haguéssim fet un pas més enllà, però sí que està en un pas, diguem, una decisió legislativa o del govern, que la qual l'únic que podem fer com a municipi és reclamar-ho. És la nostra responsabilitat.
Com valoreu la creació de la plataforma per l'obertura?
A mi em sembla molt positiu. Em sembla molt positiu perquè, a més, en aquestes qüestions, quan més mobilització i més, diguem, plegats anem, millor. Perquè si no és un ajuntament que ho demana o és un col·lectiu de veïns, en canvi, si és l'ajuntament, un col·lectiu de veïns, un col·lectiu d'empresaris, és el mateix que amb la C32. Amb la C32 ens estem organitzant territorialment. Garraf i Baix Penedès. Bàsicament, perquè som, diguem, els més afectats en aquest àmbit. El Baix Llobregat ja sabeu que no és afectat, perquè té la C32 i la gaudeix i la disfruta sense pagar gens de peatge, no? I més enllà del Baix Penedès, la C32 ja s'ha acabat. L'Alt Penedès se la troba quan baixa per la C15 i llavors, si vol, empalmar, diguem, la C32. No? Però bàsicament el Garraf i el Baix Penedès ens estem organitzant ajuntaments, consells comarcals, empresaris, plataformes ciutadanes per fer la mateixa reivindicació i empènyer tot junts.
Ara ens hi posarem en això. No marxem massa dels bombers, perquè una de les preguntes del ple, si no recordo malament, la va formular Ferran Ignasi Llompar, feia referència al CAU, a les instal·lacions de l'agrupament Escoltigui a Nostra Senyora del Vinyet i a la situació també de debilitat, per dir-ho així, en la qual estan aquestes instal·lacions.
Era el mateix cas que el parc de bombers. Es trobaven en la mateixa situació i es van fer unes actuacions d'urgència de l'estiu cap aquí per millorar, perquè hi havia moltes coses que eren petites. Portes que no tancaven, frontisses que estaven desmanegades, llums d'emergència, etc. Es va fer una actuació del mínim i potser ara cal fer un repàs. Perquè
els 8 milions poden servir per això?
Sí, aquestes coses sí. I després sí que també allà hi ha una demanda de l'agrupament de fer alguna reforma més integral. Per exemple, hi ha una escala, si no recordo malament, que puja un altell, que la voldrien en una altra banda, i aquí sí que llavors ens va llogar una escala que no és una escala qualsevol d'aquestes de
posar i treure, no és
sinó que és una, vull dir, això vol dir obra estructural, llavors aquí sí que s'hauria, amb aquests 8 milions, per exemple, doncs, fer aquesta reforma més estructural.
Sereu l'alcalde quart o cinquè que ha demanat la rebaixa dels peatges al president de la Generalitat. Bé, si no, quart o cinquè és igual, el tercer és igual. De debò que algú hi creu amb això?
Sí, que hi creiem, perquè després de demanar-ho durant molts anys, vam aconseguir, malgrat no ens convenç, doncs l'última rebaixa amb Teletac. Malgrat no ens convenç, insisteixo. Vull dir, ens ho van explicar d'una manera i després el resultat ha sigut un altre. I per tant, sí que la pressió i anar insistint-hi, doncs evidentment ajuda. I per tant això ho continuarem fent. I ho farem a la manera que ho vam fer l'altre dia, plegats. Empresaris, treballadors, ciutadans, el que dèiem, ajuntaments, consells comarcals, perquè realment no hem de parar. I en altres llocs doncs, s'han aconseguit rebaixes, doncs nosaltres hem de continuar lluitant. Evidentment, si tirem la tovallola, ja es quedarà com està. I per tant, a mi em sembla que en aquest moment hi ha una autopista a punt de fer 25 anys, ens sembla, com a mínim, els desitges que tenim al peatge doncs, en el
continua
terme,
sent
el terme municipal, ens sembla un greuge, ja ha arribat un punt que insostenible.
Us ho preguntem perquè de la mateixa manera que en el ple municipal veu dir que en la pràctica s'està demostrant que un govern en funcions amb l'estat espanyol, com mínim l'actitud en determinats temes, com en el cas de les platges, està funcionant, aquí, és clar, el govern no està en funcions, però tampoc és que tingui una legislatura d'aquelles com per arribar fins al final. Aleshores, en aquesta qüestió de l'autopista, voleu dir que hi haurà prou temps com per desllorigar alguna
El president alguna de la cosa? Generalitat, en el sopar de l'ADEC divendres, va dir clarament que faltaven eines per poder atendre aquesta petició, i eines volia dir diners, en definitiva. Jo amb això vull deixar una cosa molt clara.
Quins eufemismes que fem servir a vegades,
Sí. Bueno, però ja és això.
No, ja.
Ja és això. Jo vull deixar una cosa molt clara, perquè m'ho han preguntat un parell o tres de persones, i les obres que s'estan fent d'entrada a Sitges i la rebaixa que es va fer en el seu dia amb el Teletac no han sigut a canvi d'allargar la concessió, Que quedi molt clar això, La concessió acaba el 2029, si no recordo, 39, si no recordo malament.
39?
2039, no? Són 50 anys, és del 92. Doncs,
quina concessió, ja s'hi van posar bé.
Sí. Per tant, la concessió no s'ha tocat, que quedi molt clar. Tot el que s'ha guanyat és de més, i a més, diguem que més que guanyat és que és merescut, perquè no podia ser que l'únic accés a l'únic polígon industrial que s'havia de fer estigués pendent durant 25 anys, i per tant tindrem aquest accés aquest estiu, i no només l'accés, sinó que a més entre Sitges Centre i Sitges Nord tindrem un tercer carril que serà com una ronda que podrem utilitzar per millorar la mobilitat inclús dintre del que és el nucli urbà. Per cert, aquests dies s'estan fent voladures, vam exigir a l'empresa, a Vertis, perquè sí que és veritat que des de que es havien tallat les voladures arrel d'aquella última que va haver,
sí,
que va enganxar
aquella espatec que va...
Doncs ara la càrrega és menor, la càrrega exclusiva és menor, ho vam exigir, vam dir que no, si se n'havien de fer no volíem més, i sobretot hem dit que es facin, em sembla que seran avui i demà, i encara quedaran tercer dia.
Que potser la setmana que ve hi haurà una darrera.
Una darrera es fan al migdia. Molt més controlades, em dic, amb càrregues menors, sobretot per avançar les obres, perquè ara estem en un moment que havíem de picar molta pedra, diguem, i amb les màquines de picar pedra era molt lenta l'actuació, i només amb aquestes voladures de més probablement avançaria més la feina per poder tenir les obres aquest estiu.
D'acord, en qualsevol cas, en el sopar de l'ADEC veu fer un prec en veu alta,
sí,
que és un prec, direm, sí, que es fa des de fa molt de temps, i el president de la Generalitat va contestar el que molt probablement també molts ja pensaven que contestaria.
Sí, aviam, de totes maneres el president no ho tenia en el discurs, això, Jo vull dir-ho, això també, perquè vam compartir taula, i no només sopant, sinó abans del discurs, i vam estar parlant, i ell no ho tenia previst, i ho va atendre, Va atendre tant el prec que li va fer l'Associació d'Empresaris com el que jo mateix li vaig fer, Hem d'insistir-hi, hem de continuar insistint, i amb les reunions que tenim previstes amb el conseller competent, etc., això és un tema que ha d'estar sobre la taula, i a més és el que deia, no només és un prec nostre, sinó que és una petició de tot el conjunt del territori, pel dia a dia, en una comarca on el 50% dels seus habitants surten a fora per anar a treballar, que és moltíssim, el 50%, surten de la seva localitat per anar a treballar, l'autopista segur que és una via de pas importantíssima, i per tant, pel dia a dia de la gent, per la competitivitat de les empreses, inclús a nivell turístic, necessitem aquesta rebaixa. Necessitaríem la gratuïtat, però com sabem que la gratuïtat és complicada i pot comportar un rescat milionari o un allargament de la concessió, vés a saber, de moment, una rebaixa.
Veu parlar també dels refugiats, i veu parlar també del turisme sostenible.
El turisme sostenible, jo diria que és un dels projectes grans d'aquest mandat. Estem treballant per aconseguir la certificació Biosfer, que és una certificació avalada per la UNESCO, i és una certificació que ens dirà que som un municipi que fa una aposta turística des del punt de vista de la sostenibilitat, des del punt de vista de l'accessibilitat, des del punt de vista de la responsabilitat. Això vol dir el que dèieu abans, buscar l'equilibri entre els recursos naturals, els recursos paisatgístics, el dia a dia del resident i l'activitat turística. I això sempre hem dit des del govern que és molt bo aconseguir-ho, perquè a més no és allò que aconsegueixes la certificació i ja la tens de per vida, penges el diploma allà al despatx de l'alcaldia i llestos. No, això constantment s'ha de passar revàlida. Constantment has de passar revisió i la pots perdre, la certificació. Per tant, t'obligues a que constantment compleixis els indicadors que et donen aquesta certificació. I els primers beneficiaris seran els residents, seran els sitgetans i les sitgetanes, perquè intentarem que els serveis públics siguin millors i siguin gestionats millor que ho fem ara. I per tant, això és un pas important, perquè segur que ara tenim mancances a la via pública. Tots en som conscients de que hi ha llocs, hi ha punts negres, amb la neteja, per exemple, en la gestió fins i tot de la jardineria. Tot això va dintre el mateix paquet. I per tant, hem de millorar també com a ajuntament. I per tant, constantment estarem en revisió per si fem aquesta millora i l'apliquem com Déu mana.
Aquestes millores han de tenir un fonament pressupostari.
Lògicament. Aquest any ja hi ha una partida, una part, ja diguem, el pressupost general de cada àmbit ja hi és, i hi haurà de ser-hi en aquells aspectes que necessitin més millora o més inversió. En els pressupostos dels anys que venen, de 17, 18, 19, hi haurà de sortir.
Entra dins això el que pugui resoldre el pla d'usos?
També, d'alguna manera també, perquè els usos del municipi, els usos del casc antic, la tot va lligat d'alguna manera o altra. No específicament, però tot va lligat, perquè tu pots tenir un tipus d'activitat que pot ser molesta, que pot ser, no sé com dir, no només generador de molèstia, sinó generador, per exemple, d'un tipus de residus que no t'encaixa amb aquest model de gestió que vols fer, més responsable, més sostenible, aposta pel medi ambient, pel tema dels sorolls, per exemple.
I és que anàvem precisament per aquí. Ha passat un any i estem a les portes de l'estiu. L'estiu, cada estiu, però sobretot els dels darrers anys, ha deixat, diguem-ne de nou, aquest debat sobre la conciliació entre el dret del descans i, òbviament, l'activitat de lleure que importa un municipi que, entre altres coses, també és conegut per el seu lleure nocturn o per la seva oferta de lleure. S'ha avançat en aquest procés? En aquest procés que en el seu moment doncs va tenir unes trobades a l'edifici Miramar, entre altres coses els veïns de les zones, diguem-ne, més conflictives, que eren Carrebonaire, Joan Tarrida, etc. S'ha avançat en aquest procés?
Jo diria que sí, i la prova és que dos establiments importants, generadors de molèsties, estan tancats. A més, està en període d'inspecció altres. Evidentment queden focus importants, que són els que s'estan abordant perquè són complexos, perquè no estem parlant només d'un establiment, sinó que estem parlant també de diferents situacions que passen doncs, a aquell indret, el propi carrer Bonaire, per exemple. I per tant, s'hi va abordant. Lògicament, quan ve l'estiu, la presència de persones es multiplica i pot ser que, doncs, evidentment, es multipliqui també doncs, alguna molèstia, algun soroll. L'important és, sobretot, que l'establiment estigui en regla, estigui, diguem, en compliment normatiu. Per què? Perquè podem deslligar, diguem, l'activitat pròpia de l'establiment del que passa a la via pública, encara que a vegades va lligat, i la responsabilitat de l'empresari aquí també hi és. Però, lògicament, separar el que és un problema d'ordre públic d'un problema d'incompliment normatiu.
Ho pregunto perquè aquells que deien...
Perdó, la feina que s'ha fet a l'hivern, sobretot, és revisar el compliment normatiu.
D'acord, és que precisament ho deia per això. Aquells que deien que l'únic que fa falta és que es compleixi la normativa, tenien raó?
Bé, hi havia algun establiment que amb alguna cosa potser sí que no acabava d'estar finet.
D'acord. I aquells que deien... Això també és un eufemisme. I aquells que deien que...
Ja perdonareu, però no es tracta de parlar de cap
clar,
establiment
no
en concret.
Deixem-ho que no acabava
de... Ja va sortir molt seu dia una llista famosa d'establiments.
Sí.
I no va sortir de mans de l'Ajuntament.
No.
Això ho dic.
I va provocar les conseqüències que va provocar. En qualsevol cas, i més enllà d'aquesta referència que hem fet fa un moment, aquells que també pensaven i continuen pensant que a l'institució li costa tenir tots els mecanismes logístics de funcionament per poder aplicar la normativa en tot moment?
Jo reconec, sempre ho he reconegut, que l'Ajuntament no és ràpid actuant. I per tant...
Algú se n'aprofita d'això?
Probablement. Sempre hi ha hagut algun llest que se n'aprofita. Però no aquí, en qualsevol administració, en qualsevol àmbit de... diguem, de la societat,
sí, sí.
Sempre
però
hi ha algú que se n'aprofita.
Per no fer servir allò del mal de muchos,
no, però és veritat.
Algú se n'aprofita.
A mi m'agradaria que un cop, diguem, normativament puguem dotar de més recursos l'Ajuntament. És el que dèiem, em sembla que un dia en una conversa ho vam comentar. faria falta més policia, faria falta més enginyers que controlen les activitats, faria falta més personal d'intervenció general per ser més ràpids i a la tresoreria encara per pagar, faria falta moltes coses, eh? I probablement aquestes mancances doncs fan que això, que no siguem prou ràpids, eh? I una administració que encara treballa molta cosa en paper. Ara estem fent el desplegament de l'administració electrònica. De fet, aquests dies tenim, si em permeteu l'expressió, tot l'Ajuntament revolucionat, eh? Perquè està tothom
més encara.
Em refereixo a nivell, sí, a nivell ja, organitzatiu, a nivell de procediment, perquè s'està aplicant ja tota la facturació electrònica, tots els tràmits electrònics. Això és un gran pas. Això és un gran pas que no es veu, no es visualitza, però que s'haurà de notar amb el dia a dia, sobretot amb els proveïdors, les empreses i en les inspeccions, eh? En totes aquestes qüestions d'obrir una activitat. Avui en dia, per obrir una activitat, només cal una comunicació prèvia, eh? No cal un permís i després l'obro. Tu comuniques, després l'Ajuntament ha de venir a passar la inspecció per veure si compleixes. Tot això s'ha d'agilitzar, eh? I per tant aquí també seria fonamental, i no ho podem fer amb els 8 milions, convocar més places de persones, eh? Tècnics que puguin ajudar a fer això més ràpid, eh?
Perquè, clar,
però això no ho podem fer amb els 8 milions, eh?
Això un gerent no ho arreglarà així a la primera.
No, el gerent el que farà és dir: en aquesta àrea hi falten 2 enginyers, en aquesta altra hi falten 4 advocats, en aquest altre hi falten 10 agents de policia més, en aquest altre, estic dient xifres,
sí, perquè, sí.
És el que analitzarà,
que us escolti i pensarà: i voleu dir que fa falta un gerent? O sí. El cap de la policia no us pot dir: mirin, falten,
sí,
10.
Sí, perquè per opinar, això és com el futbol, com les tertúlies de futbol. Tothom en sap més que l'entrenador, però d'entrenador n'hi ha un.
Home, ens valdria la comparació si estiguéssiu parlant d'un ciutadà que opina sobre la policia.
No, sí, sí,
però els pròxims responsables de la policia poden, suposo, que fer valer...
Òbviament, però la visió general ha de tenir una persona, perquè l'inspector de policia no pot dirigir l'Ajuntament. L'inspector de policia ha de dirigir el cos de la policia local.
I, per tant, sap què li fa falta, no?
A la policia local.
Per això
mateix. Però la visió general, i per tant la visió pressupostària, que és la que fa capaç poder fer unes convocatòries o no, és a dir, perquè no es podrà atendre tot. Tothom voldria tenir un gran equip, tant de bo poguéssim, però tot no podrà ser. Llavors hi ha d'haver una persona tècnicament, no políticament, tècnicament, que decideixi i digui: amb els diners que tenim, amb el pressupost que tenim, podem fer aquestes incorporacions de personal, i atenent les necessitats globals de Sitges amb una visió general de tot el municipi, des de les botigues, Garraf, la vila i totes les necessitats, es fa d'aquesta manera. Tants policies, tants enginyers, tants tècnics, tants administratius...
I després els polítics decidiran.
I després això s'haurà de traduir en l'acord polític que faci possible el pressupost, lògicament.
I poden decidir que sí en algunes coses, que no en algunes altres?
Lògicament.
Lògicament.
Com sempre. Això és com sempre.
D'acord.
Eh? El pressupost no el fan els tècnics, el decideixen els polítics.
D'acord. Ho dic per si d'alguna manera, en aquest cas també val la pena considerar que ha de venir algú que tingui una visió general, però aquesta visió general després ha de ser validada des del punt de vista de l'acord
polític.
Està clar. Un apunt sobre els refugiats. Per aquells que, davant de la jornada que també tindrà lloc el proper dissabte, etcètera, i dels moviments o les iniciatives ciutadanes que hi ha hagut a l'entorn d'això, que es pugui donar més o menys una visió ràpida de què fa ara Sitges amb els refugiats, o què pot fer, o quin és el marc ara que estructura el procés d'acollida de refugiats, i fins a quin punt el municipi o els particulars poden fer alguna cosa en l'àmbit executiu.
Jo vull agrair moltíssim el moviment ciutadà que hi ha hagut a Sitges, que farà possible que aquest dissabte fem aquesta activitat tot el dia, no?, de Sitges amb els refugiats, i que ha estat sobretot d'iniciativa ciutadana, gent que s'ha mobilitzat amb ganes doncs, de poder col·laborar amb les administracions per preparar doncs, el nostre municipi per, quan sigui el moment, atendre i acollir persones refugiades. Què podem fer nosaltres com a Ajuntament? Fer el que estem fent, coordinant-nos amb el Fons Català per la Cooperació i amb les dues entitats municipalistes de Catalunya, és a dir, tot el món local, ens estem coordinant amb la Generalitat per preparar-nos per, en el moment que puguin arribar doncs, aquestes persones refugiades, poder atendre-les. Des del punt de vista de vivenda, des del punt de vista d'inclusió social...
Perquè, alcalde, ningú pot anar per lliure. Em refereixo a això de...
No és que puguis anar per lliure, és que els refugiats, les persones refugiades, vindran via estat.
D'acord.
Vindran via estat. És a dir, no és una persona que es presenta avui i truca a casa.
Això em refereixo,
no
eh?
Això, no va així.
Pels que puguin tenir aquella visió de no, ens trobem algú i la...
No, no, no va així, vull dir, vindrà via estat, i l'estat aleshores
distribuirà,
organitzarà, doncs, atenent el seu criteri, recordeu que en aquest moment en tot l'estat em sembla que només hi ha 17 o 18 o 19 persones en tot l'estat espanyol,
hi ha molt estat
en tot l'estat espanyol, ens estem mobilitzant al món local i no hi ha refugiats, no hi ha persones refugiades, penseu, el propi president de la Generalitat va oferir a Europa la possibilitat de que Catalunya preparar-se per acollir-ne més de 4.000, és a dir, ens estem mobilitzant. Després ja veurem doncs, quan arribi el moment com fer-ho. Mentrestant, per això, ens hem de preparar. I ens hem de preparar a nivell de conscienciació, i per tant és molt important aquesta activitat que es farà aquest dissabte, i convido tothom a participar-hi en aquest debat que hi haurà, aquesta taula rodona, els concerts, les activitats per la canalla, perquè realment vagi fent consciència de la situació, del que suposa aquesta situació, a més, sota un bon... una bona finalitat, perquè el que reculli econòmicament doncs anirà destinat a aquesta ONG doncs, que treballa de socorristes, no? que treballa a la zona de les illes gregues, no? Recollint, traient la gent del mar de manera desesperada, no? Que per cert, deixeu-m'ho dir, aquesta ONG forma part o ha nascut l'embrió en l'empresa que
en el seu moment
que gestiona els socorristes el socorrisme de les nostres platges de Sitges, proactiva, l'Òscar Camps, Per tant, deixeu-m'ho dir, que ens satisfà molt veure doncs aquesta, el que dèieu l'altre dia amb els empresaris, la responsabilitat social de les empreses. Aquest és un exemple. Una empresa dedicada al socorrisme a les nostres platges, a nivell de nostre, general del nostre país, i en el cas de Sitges perquè van guanyar el concurs, ha creat una ONG formada per gent, mateixos treballadors i els mateixos empresaris, per fer aquesta tasca humanitària tan, tan espectacular que han fet, i tan dramàtica a la vegada, de treure gent de dintre mar doncs, allà a les illes. No? Això és la responsabilitat social, una mica doncs, que reclamàvem l'altre dia amb els empresaris. No? Per tant, benvinguda sigui aquesta activitat, i el municipi estarà a punt. I també haig de dir que tot això també s'ha treballat en el Consell Municipal de Cooperació, intentant coordinar totes les entitats i les persones que a títol individual han tingut la iniciativa de voler fer alguna cosa més de les que estem fent.
4 minuts i seran les 12. Contesteu com vulgueu. Poseu la mà al foc per Eduard Carrillo?
Sí.
Us va sorprendre la pregunta de Nou Horitzó?
Sí que em va sorprendre, perquè realment això correspon a una qüestió, a un tràmit administratiu personal que va fer el regidor Eduard Carrillo, i em va semblar potser desmesurat, i fins i tot demanar la destitució, la dimissió, vull dir... Clar, és que si per això demanem la dimissió per un tràmit administratiu, que per cert he demanat al secretari que examini si hi ha hagut alguna irregularitat, no hi ha hagut cap irregularitat, vull dir, està tot correcte,
aquesta setmana el secretari ha analitzat
està fent encara,
ho està fent encara.
Vull dir, però vaja, vull dir, no,
és a dir, de dilluns a dilluns, estem a dilluns, sí, ha passat una setmana del ple,
si hagués hagut alguna incorrecció també us asseguro que hagués pres una determinació, vull dir, perquè el que no pot ser és que regidors o regidores en qualitat també de ciutadans doncs no fem les coses bé, i per tant vull dir, no és el cas,
és a dir, a dia d'avui, fins on sabeu i fins on el secretari de l'Ajuntament ha pogut analitzar, diguem-ne, aquesta tramitació o aquest expedient, si volen, d'Eduard Carrillo, no ha trobat cap mena d'irregularitat en el desenvolupament d'aquest expedient.
Cap mena d'irregularitat.
En el ple veu ser molt contundent en el sentit de dir, tant si hi ha una responsabilitat, evidentment es farà, i tant si no hi ha responsabilitat, evidentment, aleshores, també públicament algú haurà de respondre.
I per això espero que el secretari ens acabi de dir. Però a mi em sap greu que es facin aquest tipus d'acusacions, perquè sembrar ombres de dubte davant de, bueno, sobre els regidors, de qualsevol regidor o regidora, sigui govern o oposició, amb aquesta contundència, i a més, escolta, que si hi ha acusacions greus, més enllà de políticament, si algú creu que aquí hi ha hagut alguna cosa grossa, escolta, que vagi al jutjat, vull dir, de seguida, vull dir, perquè bueno, sereu primer interessat en que això s'aclareixi, i em penso que no és el cas. Per això dic, em sembla que el to va ser desmesurat, vull dir, un pot preguntar, escolta, m'he assabentat d'això, millor, si era una cosa personal, i el grup municipal de Nou Horitzó sabia que era una cosa personal, es pot dirigir amb el regidor, escolta, hem tingut aquesta informació, explica'ns, però arribar a un punt de demanar una dimissió o la destitució o fins i tot la suspensió temporal que va demanar Ciutadans, em va semblar tot plegat massa gros.
Heu tingut ocasió de parlar-ne posteriori o durant...
No, només he parlat evidentment amb el regidor i amb el secretari.
És a dir, amb ningú de Nou Horitzó, diguem-ne, per...
No, des del ple cap aquí.
Sí, des del ple cap aquí.
Espero per això que el secretari completi diguem, l'examen.
Ha d'estar a caure, per això, no? En aquest sentit. D'acord, és a dir, esteu ara prou convençuts ja que a manca del tancament d'aquest informe, el resultat és aquest.
Hi hagués actuat. Si hagués detectat alguna qüestió que no fora de lloc, hi hagués actuat immediatament. I no ha fet pas. No ha fet falta.
Estem a punt de l'any de la legislatura.
Passa molt ràpid el temps.
Ah, sí? Què diu ara?
Sí, passa molt ràpid.
Passa molt ràpid.
Bé, serà moment ara el mes de juny, quan faci un any, doncs també de retre comptes, i ho farem públicament, de com ha anat aquest primer any de mandat, de tot el que s'ha fet, com hem anat avançant i com plantegem els 3 anys, que queden de mandat. Això és un compromís que vam tenir i el mantindrem, i vaja, i crec que a més a més és un exercici bo de cara a la ciutadania també, i evidentment que la ciutadania pugui valorar, pugui fer-se el seu propi criteri i interpel·lar el govern en tot allò que cregui, però també com a exercici intern, a nivell d'exercici intern de govern, de fer una aturada, perquè a vegades el dia a dia és una voràgine molt gran, no? I fer una parada per pensar i veure fins on estem i com plantegem els propers mesos és molt positiu.
En seguirem parlant, són les 12. Miquel Forn, gràcies per estar aquí amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Tornem demà a les 9. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.